Això de hi ha molts mamons al món, ho deia Albert Pla. I si ho diu Albert Pla, no li portarem la contrària. Pau Riba, bon dia.
Bon dia, com anem?
Acosta't al micròfon.
Sí, així.
Ara millor.
M'amorro.
Amorra't al micròfon. Deixem saludar també el Jaume Sisa, des de casa. No, si no hi ha novetats, no s'ha mogut de casa des de la setmana passada. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Tot bé.
M'alegro.
Sí, sí.
Avui també és a casa la Marina Rossell. Bon dia, Marina.
Hola, Laura, amics, bon dia.
Bon dia, que bé que soneu des de casa, és fantàstic, això. Al final sonarem tots també des de casa, que ens quedarem a casa, ja veuràs. Jo durant el confinament tenia por que ens passés això, que ens quedéssim ja per sempre fent ràdio des de casa.
Tecnologia, això, tecnologia moderna.
Això,
eh?
Això no sé si ens matarà o ens salvarà, la tecnologia. Deixeu-me abans d'obrir aquest espai de divas, tutti frutti o palaures, que no sé com s'havia de dir, que connectem amb el carrer, amb la unitat mòbil, on tenim la Montse Barcó. Montse, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, perquè és que falten 5 dies per començar les escoles i hem dit, anem a veure com estan les botigues, com per exemple la Bacus, que s'encarreguen de vendre tot el material escolar, com estan, quines peticions diferents altres anys estan rebent, perquè clar, el gel de mans segur que va que vola aquests dies. Montse, explica'ns, què t'estan explicant, què estàs veient aquí a aquesta botiga a Bacus del carrer Enric Granados de Barcelona?
Doncs mira, just ara s'està animant la cosa, ha començat fluixa, però quan hem arribat hi havia, amb la botiga encara tancada, un avi esperant sota la pluja, amb el paraigües esperant per entrar, i a poc la cosa s'ha anat animant, i ara hi ha molta gent, moltes famílies que venen amb els infants, perquè clar, no totes les escoles tenen casal, no els poden deixar amb els avis, així que tothom a comprar a l'Abacus el material amb els nens i les nenes. Hem volgut saber què compràvem, escoltem-los.
Venim a comprar un llibre de col·le per ella.
Vinc a comprar llibres pels nens.
Vinc a buscar llibres que ja havia encomanat per començar el curs.
L'heu de preparar?
Sí, ja el juny ja ens ho van passar. Que passa que va retrasant i això. I al final sempre som els pares també a última hora que ens posem les piles.
Bueno, sí, una mica desorganització, però bueno, és normal. També anem tots amb el dit a dalt mirant d'on bufa el vent.
Aquesta tarda tinc una reunió informativa, però la sensació que dona és que és un caos.
Bueno, no... Ho prepararem aquest cap de setmana.
Laura, el producte estrella...
Quina alegria, no?
Sí, ho portava molt bé. Ella, és que no hi ha una manera millor de fer-ho, no? Què has de fer? Doncs prendre-t'ho bé, no? Peor és morir-se, que deia aquella aquest matí. Ja veieu que el llibre de text és el producte estrella, tot i que hi ha aquest kit pandèmia, diguem-ne, també té molta sortida, el que deies, mascareta, gel, i també ens han explicat que es venen molts productes ergonòmics per si han de tornar a estudiar o a treballar des de casa. També molt material de papereria, pintures i aquestes coses, no fos cas que ens tornin a enxampar sense plastilina a casa, com ens va passar el març, Laura.
Sense plastilina, sense cartolines, ni pega, ni tot allò.
Exacte, que va ser divertit, eh?
Vinga, aprofita per carregar-t'ho també, Montse, ja que hi ets.
Home, com doncs... ho saps.
Vale, vinga, fins ara.
Una abraçada.
Fins ara, gràcies, Montse. Us imagineu, us recordeu vosaltres de quan anàveu a l'escola, els nervis dels dies abans o no, Pau? Tu passaves nervis abans de l'escola?
Jo me'n recordo de l'escola molt, però no, de nervis no.
No passaves nervis?
No. No. Però potser és que, clar, jo anava a una escola liberal i tal, en ple franquisme, i l'únic que estàvem obligats, diguem, a anar a fer els exàmens finals a l'institut. Llavors em sembla que sí que recordo les mans mullades, diguem, allà a l'institut, de suor, d'això, de nervis... De
passar-ho malament.
Sí, clar, era canviar molt d'ubicació, no?, i de sistema i de mètode, de tot plegat, no?
Eres bon estudiant, tu?
Sí. Tampoc era que m'esforcés molt. Però sí, anava seguint i a l'escola jo m'hi trobava molt bé.
I vosaltres, Jaume, Marina, recordeu aquesta situació que ara estan vivint tants nens i nenes d'estar preparant la tornada a l'escola?
Bueno, jo recordo que un dia li vam fotre una galleda d'aigua sobre la porta al profe i quan va entrar, pues, li va caure a sobre.
Oh.
I sí, i llavors, clar, es va emprenyar molt. i es va plantar allà contra tots i dir, qui ha sigut? I la classe vam aguantar tots, eh? Ningú va cantar.
I qui va ser? Qui va ser, Jaume?
Home, vam ser entre uns quants, però vull dir, ningú es va xivar, i llavors què passa? Doncs ens van castigar tots, clar.
Sí. I tu, Marina?
Jo era una escola gurnal al Penedès, i era una escola naturalment franquista, mixta. Començàvem cantant el Cara al Sol. No hi havia aquesta tensió que hi ha ara en quant ni a nervis, ni a un poble rural, on si estudiaves bé i si no també. Aquesta és la veritat. Sí, jo el que importava és que aprenguessis a sumar, restar, dividir les taules aquestes de multiplicar, i era un món molt diferent, i els llibres eren en blanc i negre. I allí hi havia la imatge del Franco, el José Antonio, una estufa amb tacos, que es deia, i després al final, si et portaves bé, el senyor rector et donava un tros de formatge d'aquell dels americans i xiclet vodka, vodka, et sembla que es deia.
Xiclet?
Així s'anava.
Bazoca.
Com es deia, Jaume?
Xiclet, bazoca.
Bazoca. Sí, sí, sí. I així va ser la meva infància, molt lliure, perquè contràriament al que podies pensar vivint això, era un poble molt petitet, Gornal és petitet, a vora l'Arbós i Bellvei, Vilafranca, el Penedès i Vendrell, i a més no hi havia cap tipus de... Tot això era... Ens ensenyaven castellà amb català.
Ah, que curiós.
Sí, sí, això anava així, perquè era una senyoreta pros de l'Arbós, era una noia jove, jo recordo una noia jove, i ella ens ensenyava en català les coses, però ens ensenyava això, el castellà en català. Això es diu luz. Jo recordo aquesta frase, no? Per tant, era... No es pot ni comparar, ni les notes quasi no tenien importància, no sé, era un món... Jo a vegades penso que és una sort i a vegades penso que és una desgràcia aquesta educació que vaig tenir. No ho sé encara i tinc 60 anys i pico.
I què volíeu ser de grans? Quan anàveu a l'escola, què volíeu ser, Jaume?
Jo volia ser aviador.
Ah, sí?
Sí. Aviador o, si no, futbolista. Jo volia ser aviador, però pensava, bueno, però si no tinc avió... Doncs llavors seré futbolista, perquè és més fàcil i més barat tenir una pilota que un avió.
I ni una cosa ni l'altra.
Exacte, ni una cosa ni l'altra.
Tu què volies ser de gran, Pau?
Jo volia ser Jesucrist.
Ah. Sí, és que el Pau va fort, eh?
Jesucrist Superstar.
Sí, passa que jo als 4 anys vaig tenir una meningitis que em va tenir... Tot un any al llit.
Què dius?
I aïllat dels meus germans i tal i qual.
Ostres.
I vaig tenir temps de sobres per fer funcionar el cervellet aquell que tenia, no? I, bueno, m'imagino que aquell aïllament i aquell estar estirat al llit i aquella cosa, doncs, em feien al·lucinar...
Amb quants anys la vas tenir?
De forma messiànica, diguem.
Amb quants anys? Amb 4 anys. Ostres, quin ensurt, sí. No?
I després vaig haver d'aprendre a caminar altre cop. Als 4 anys, me'n recordo que es posaven un allà i l'altre aquí. Vinga, 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 tu. I, bueno...
Déu-n'hi-do.
Sí, però són episodis d'aquests... de la vida personal de cadascú, no?
Marina,
o sigui,
tu...
que el Pau, en lloc de caure la marmita d'Obelix, va caure la meningitis.
Exacte.
No?
Sí, sí, era com una piscina meningítica i vaig caure de cap.
I allà es va coure el que ets tu. Sí,
et va donar poders, també, no? Eh? Et va donar poders, la malaltia.
Va, algun, potser sí, no?
Home...
d'imaginació segur, eh? Perquè esclar, t'estàs un any al llit.
Home.
Sense possibilitat de fer gaire res més, doncs fas funcionar el tarro, no?
Marina, tu què volies ser quan estudiaves a l'escola?
Doncs, més que el que el volia ser, és, et diré, el que més m'agradava, i a mi m'agradava molt ja llavors cantar. I llavors, com que ens feien assajar les cançons de les caramelles, les assajàvem tot l'any, per després el dia de Pasqua a Florida cantar-les, i també en els pastorets. Llavors a mi això és el que més m'agradava, aprendre cançons, que després aquest bagatge d'aquestes cançons, molt temps després de jo ser cantant, doncs vaig fer el disc de clàssics catalans, i estan allí, totes aquestes cançons estan allí. I això, primer que em semblava que quan tot el moment del progressisme i tot això em semblava una desgràcia, totes aquelles cançons, i em semblava... Després vaig veure la vàlua que tenien, i amb els anys vaig veure que això era un patrimoni que a mi m'havien ensenyat de petiteta, que les tenien el rec sanguini, i vaig començar a gravar aquestes cançons. Les de Santa Espina, el Per tu ploro, l'Emigrant, el Virulai... Tot això eren les cançons que ens ensenyaven per poder cantar les caramelles. I així va ser la meva infància en aquest poblet d'Urnal, on estan entrats els meus pares, i on encara hi viuen germans meus, una germana meva. Ah. És on està ara ja tot aquest conflicte de la cristalleria,
sí,
la cristalleria, és on ara hi ha tots aquests conflictes, que tallen les carreteres. Abans no hi havia res d'això, ara també hi ha entrat tota la crisi, com a tot arreu, no?
Jaume.
Sí. Què?
Ah, m'ha semblat que volies parlar.
El món rural era molt diferent. Tota l'educació rural, en el que després jo he parlat amb els meus amics i amigues, i la ciutat de Barcelona o ciutats grans, era abismalment diferent. La repressió era diferent, tot era molt diferent. No hi havia aquesta consciència, que era tot molt més suau, més tranquil. I sí, que hi havia gent que no es parlava amb els altres degut a la Guerra Civil, però tampoc t'explicaven res, i era tot molt mutisme absolut, no? Anaven fent. Meus pares eren pagesos, i tot això passava amb la gent, el que volia era sobreviure.
Sí, és clar.
No,
és
que Jaume? Sobreviure.
Venim de la misèria. Venim.
Sí.
Sí. La humanitat ve de la fam i del fred. I nosaltres també, naturalment, però a més nosaltres particularment, per l'època en què vam néixer, no? Doncs a més venim d'aquesta misèria, d'aquesta negró, no?
Sí.
Social, però també venim cultural. De cremar-nos quan agafem una brasa encesa,
Sí, bueno, això és la por. Sí. Així se n'aprèn, no? Sí.
Per això les cançons eren tan importants, penso jo, nens. Les cançons per mi eren tan importants perquè em feien viatjar a un altre lloc, un altre espai, un altre... Sorties de tot això, no? Les cançons, els pastorets, totes aquestes coses de canalleta, de nens, de nenes, de canalleta. Això era la vida, la llum, l'esperança.
Tot això que dius, Marina, forma part d'aquesta catalanor integral de l'ànima que hem mamat, no? El que portem a dintre com una espècie de llosa, estigma, emblema, o potser triomf, vés a saber, segons qui ho interpreti.
Escolteu, ja sé que vam quedar que no parlaríem de temes d'estricta actualitat, específicament ni de procés, ni de coronavirus, ni de futbol, però hi ha un tema que avui és notícia, que sí que m'agradaria comentar amb vosaltres, que és la llei del lloguer. Sabeu que aquesta tarda s'ha de votar una llei al Parlament que vol posar un topall al preu dels lloguers. Què rius, Marina?
Ulala. A veure, a mi m'agradaria saber què diu el Pau Riba i el Cisa, els galàctics essencials del programa.
Clar, és que això d'haver de pagar tants diners...
Jo soc tangencial, una galàctica tangencial, però ells són els essencials. Perquè, sí, clar, sí. Els lloguers, el Pau, que va sense sabates, què li has d'anar a dir als lloguers?
No, que sí que en du de sabates.
Avui porta sabates,
sí,
Pau.
Sí que en portes, no? Sí. Sí, sandàlies, sí.
Els sandàlies del pescador.
Em porta poques de sabates, no? A vegades jo t'he vist descalç. De fet, quan actues vas descalç.
Home, per la ciutat no, eh?
No, per la ciutat sabates. És que si no...
Per la ciutat vaig sempre amb sabates. Vaig amb una sola aguantada com sigui.
Amb unes cordes.
Amb el mínim possible.
Bueno, Laura, has aconseguit que el Pau es posi sabates. Ara només falta que es vesteixi.
Que va vestit avui també. Que sí, porta camisa, portava
jersei. Que es posi mascareta, que es posi
mascareta. Mascareta, bé, això quan toca se la posarà segur.
Escolta, em ve al cap una anècdota, si em permeteu.
Sí.
Una anècdota que em van explicar de l'època, quan va pujar Felipe González al govern, al cap de pocs dies el van convidar a una recepció a l'ambaixada francesa, a Madrid. I llavors, com que el Felipe González pues, venia d'anar vestit de pana i fumar porros i tal, doncs va trucar a l'ambaixada i va dir, escolti, cal que em posi corbata? I li van contestar, miri, la corbata vostè mateix, però sobretot posis els pantalons.
Venia de fumar porros, sí, ja tens certesa.
Sí, home, sí, i tant. Sí.
Doncs sí que anàvem ben arriats amb la transició.
Jo tinc els meus dubtes, d'això.
Sí, home, sí, sí, sí. Algun que altre, sí. Sí, sí, jo ho sé de gent que se'ls va fumar amb ell, sí. Ah. Sí, sí.
Home, no, ja, Jaume, tu el que dius...
Relacionat, tio.
Pot verificar.
No, però era l'època en què ell no era president ni res encara, Era un jove polític del Partit Socialista que encara no... ningú pensava... Bueno, en fi, estava encara... Estem parlant de finals dels 70.
És que ha plogut molt,
Clar.
Sí.
Jo el vaig conèixer, el Felipe González.
Ah, sí?
Sí, a Essen, Alemanya, als voltants de la mort del Franco. I ell estava allà amb l'SPD, jo estava cantant, allí ell començava a cantar, jo anava amb la Teresa Rebull, l'Elisa Serna, amb uns concerts que es feien, el Tribunal Russell, i ens... mai oblidaré l'impacte de veure aquella persona allà.
Per què? Què et va semblar?
Brillantíssim, el cabron. Brillantíssim. No existia un polític tan brillant d'esquerres i amb aquella clarividència.
Et van lluernar, Marina.
Guapo, sí, molt guapo. I se'n va quedar per sempre. I un dia que el vaig trobar venint, precisament de l'enterrament de Mustaquí, en l'Orly de l'aeroport de París, li vaig recordar, pensava, ara és el moment de dir-li. Li vaig dir, jo el vaig conèixer tu, tal, i va dir, es cierto, era jo, es cierto, no? Que aquell dia ell tenia un ull inflat i portava unes ulleres de sol i tenia un ull inflat allà a l'aeroport. T'ho dic perquè són coses que això no surten, perquè tenia unes ulleres de sol, anava molt ràpid perquè ell pujava abans del final de les autoritats.
Devia
no
ser
era
guerra,
ja,
que li ha fotut un cop de punt.
I tenia un mussol a l'ull i em va dir... I li havia fotut un cop. I em va dir... perdona, però tengo mal ojo. I jo el tenia tot inflat. T'ho dic perquè a mi m'agraden veure que també són humans, aquests que semblava que en un moment no ho eren.
I després no l'has tornat a veure mai més, Marina?
No, això fa molt poc, fa 4 o 5 anys. No, després no l'he vist més.
Ja.
Però he coincidit amb ell algunes vegades, sí.
I et continua enlluernant igual que la primera vegada a Alemanya?
No, sobretot ara. Clar, no, ara zero. Jo crec que ara és lamentable tot el seu recolzament a tots els banquers i de llatinoamericans i la seva posició, no sé, de criticar els seus propis, a més, no? I a més, em va molestar molt que critiqués el matrimoni gay del CTP. Em va molestar molt, perquè era contradictori totalment el que ell en la imatge que ell havia projectat al principi de la seva legislatura, no? I això em va semblar... Va dir, no hi ha... Lo que ha hecho ZP, bueno, tal... Era una entrevista a televisió amb el Jordi Pujol. I em sembla que la feia la... No me'n recordo com es diu, que és la que té un programa, és igual. I li retreia coses, però la que més això, i em va sorprendre, vaig pensar, no sé, noi, no sé què, no sé.
Ja.
Hi havia el Ferolo llavors en el seu partit, sí. no vaig entendre, i llavors vaig veure aquesta derivada del Felipe González, doncs que ja li interessava un altre món, una altra història, i el seu univers personal era, ja es havia vist que era molt diferent, no? Però criticar una cosa tan, en fi, que no feia mal a ningú, que és el matrimoni gay, matrimoni paritari, que no feia mal a ningú, que no era una cosa de diners, que no era una cosa que afectava l'economia mundial ni europea, ni l'armament, ni l'OTAN, que ell també s'hi va posar, etc. Em va semblar va ser un punt d'inflexió per mi.
Fixa't, quins canvis, quina evolució des d'aquell Felipe González dels anys finals dels 70 que et vas trobar a Alemanya fins a aquest altre que ara ens expliques.
Però de totes maneres ja és qui ens va ficar a la OTAN, eh?
Clar.
No, no és que abans fos un nen que es xupava el dit, saps?
No, precisament. Escolta'm, jo, mira, ara ens queda un minut i mig i no hem parlat dels lloguers.
No?
Però un minut i mig per acabar.
Clar, Marina, és que...
No pagueu aquí.
Ostres, per acabar?
No pagueu a Catalunya Ràdio per el local.
Això ara passa pel despatx del director i ell t'ho arregla. Se t'ha fet curt, Marina?
Molt, molt, molt.
Ja, sí. Hem de calcular millor.
Escolta, Laura, és que, aviam, nosaltres aquí, amb un quart d'hora real que tenim, no en tenim per res, no en tenim ni per saludar. Jo crec que ens has d'ampliar l'espai a una hora.
Una hora, eh?
No, no, please.
Però pel mateix preu, eh?
No, pel mateix preu, no, pel doble.
El doble?
Sí. Home,
és el nostre lloguer, això, eh?
Ara!
Clar, el nostre lloguer del pis.
Bé, doncs, no sé, ens ho mirarem, això, no sé, a veure el Cesc què diu, el Cesc és qui mana a aquesta hora. Doncs res, la setmana vinent, si voleu, parlem del lloguer, o...
Ai.
No, per favor.
No, del lloguer no, va, doncs passarem pàgina.
Avancem.
Durant tota aquella setmana que vindrà ja s'haurà parlat.
Va, doncs és veritat, tens raó, Marina, parlarem...
Reflexionem.
A veure, que digui la Marina de què hem de parlar la setmana que ve.
Doncs a mi m'agradaria, nens...
Tens 10 segons. Això,
quant temps tinc?
10 segons.
Oh, doncs, de posar-nos-ho fàcil uns als altres. Intentar viure sense por i crear un món en positiu.
Deures per la setmana vinent. Gràcies, bon dia. Fins ara.